A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, un minut passa de dos quarts d'onze d'aquest matí. Vinga, entrarem en, en una experiència ara mateix, que és l'experiència del doblatge, el món del doblatge. Ara fa res, per acabar l'any, el cinema de Ribes van projectar Baiana 2 de Disney i van comptar amb la presència de Thais Beaufort, que és dobladora, que doblava a la Cina, a la mare de la Baiana, en aquesta pel·lícula. La Thais viu a Ribes i fa, em sembla que més de 15 anys que és dobladora. Thais, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I clar, hem entrat allò a la, a la, a la pàgina que hi ha, em sembla, és dobladores.com.
No, el doblatge.com o el doblaje.com, pues depenent això, si és català o castellà.
Doncs hi hem vist que, clar, la tasca de doblador per una actriu o per un actor, evidentment és una sortida, sí, però també dona molta feina, no?
Sí, 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 dona feina. I ara més que hi ha tot aquest boom de les plataformes. Clar, nosaltres abans teníem, què? Teníem televisió i teníem cinema, no hi havia les plataformes. Quan van començar algunes plataformes, ostres, la cosa es va animar. Quan van començar a venir totes, la cosa es va desbordar, podríem dir. Ara el doblatge a Espanya no només és a Madrid i Barcelona, ara s'ha fet a altres llocs perquè primer que hi ha moltíssima feina i després també, bueno, sí, per anar repartint una mica, no? Es fa València, es fa País Basc, etc. I a més amb el català ha passat una cosa molt bonica, no només es fa a TV3, ara les plataformes també, no sé si per obligació de llei o no, però s'han sumat a projectar, diguéssim, ja parlant una mica antic, les coses en català, i per tant la feina que ja teníem de català, els que fem català, que no tots els que fem doblatge a Catalunya fem català, després ja t'ho explicaré si vols, però clar, es va com multiplicar, és a dir, que de feina en tenim, sí, sí.
D'acord. La Thais és actriu. Ets actriu, d'entrada.
Sí, sí.
No ets dobladora, ets actriu.
Soc actriu de teatre, vaig estudiar a l'Institut del Teatre.
Però l'opció del doblatge,
sí,
esdevé una sortida professional.
Sí, exacte, perquè el teatre, tots sabem que el teatre, a veure, té els seus límits, hi ha sales limitades, tot i que n'hi ha de petites, grans, etc. Però sí que és cert que té el seu límit, és un món, no és fàcil, hi ha companyies pròpies, que també és una opció, però arribar, jo què sé, la Calòrica, per exemple, la Calòrica va haver de picar molta pedra per ser on és ara, no? I, doncs clar, una de menjar. I el doblatge és una opció validíssima, que disfruto moltíssim, perquè realment som actors i actrius que estem interpretant un personatge que ja ha estat interpretat per un actor original. I per tant és un repte, és curiós, no? És una tècnica, hi ha la tècnica de la sincronia, dels tons de doblatge, i jo dic que sempre el mateix, no és una feina, és un ofici, perquè dia a dia aprens. Sí, sí.
De fet, l'escola catalana, l'escola espanyola de dobladors, és, diguem, de les més reconegudes.
De les millors, sí, sí, sí. De les més reconegudes, Barcelona i Madrid, sobretot. Barcelona és molt reconeguda, fins i tot hi ha actors i actrius que els clients volen que siguin ells els que facin un personatge i han d'anar a Madrid a doblar. És a dir, agafant l'AVE com qui agafa el metro. No és el meu cas, eh?
D'acord.
De moment, vaja, perquè jo relativament 15 anys en doblatge és poc. Però clar, jo ja tinc mig segle d'edat i ja tinc, he fet altres coses i per tant vaig començar relativament tard, podríem dir. Però bé, aquesta veu que tinc jove, perquè tinc una veu jove, me la cuido molt, no fumo, jo crec que és una veu que durarà molts anys, no? I jo, per exemple, doblo gent jove, doblo adolescents, estic doblant una sèrie. Bé, vaig doblar ja una que es diu Perny, que crec que la fan a Filmin, però no me'n recordo ara si també la fan a altres llocs, que faig una noia de 18 anys. És a dir, jo doblo adolescents.
D'acord.
Sí, sí.
Perquè al final, total, es tracta d'interpretar.
Exacte, es tracta d'interpretar. La gent valora molt que una actriu madura però amb veu jove pugui fer personatges joves, perquè el punt d'interpretació, el punt també de tècnica, no? Es nota. Jo crec que es nota i, per tant, són molta... I també fem dibuixos animats. Jo també doblo nens i nenes.
D'acord.
Sí, sí.
És a dir, que al final és, es tracta, diguem, d'aplicar la tècnica.
Correcte.
Per allò que
pel que sigui, sí, he doblat cavalls, tortugues, el que sigui.
Has doblat, clar, amb el boom de les sèries, ho comentaves abans, has doblat personatges de sèries,
sí,
que a més els personatges acostumen a tenir un recorregut dintre de les sèries.
Sí,
també. Clar,
sí,
és diferent,
sí,
una pel·lícula que al final comença i acaba.
Exacte, sí,
que,
sí,
que una sèrie que dius, ostres, Fulanito, doncs es va repetint perquè temporada 1, temporada 2,
sí,
temporada,
sí,
3,
sí. Sí, sí,
això,
sí,
vol dir també anar seguint.
Anar seguint, i vol dir que tu has d'evolucionar amb el personatge. Per exemple, hi ha una sèrie molt bona, a la gent que li agrada la ciència-ficció, que jo la recomano moltíssim, que es diu The Expanse. Va començar, crec que Netflix, la volia tallar, està basada en uns llibres, la volia tallar Netflix perquè, bé, la volia tallar, perquè Netflix ja sabem que ell...
Posa i treu.
Posa i treu, exacte. Era una producció pròpia, però la va agafar Amazon. Des d'aquell punt, jo crec que va millorar la sèrie, i clar, el meu personatge, estem parlant de 7 temporades, i el meu personatge va fer una evolució brutal. Va evolucionar amb la sèrie, no? I ostres, va ser molt bonic, no? poder viure aquesta evolució, i realment et mimetitzes amb el personatge. Jo he acabat plorant, bueno, jo perquè sóc de teatre i no diríem que sóc de plor fàcil, però em poso molt amb el personatge, no? Però ostres, jo he acabat plorant, i hem d'anar amb compte perquè se'ns ha d'entendre en doblatge. No, no és com en teatre, doncs mira, estàs plorant i no se t'entén, doncs... Però no, allà està parlant ja el personatge i per tant tu ho has de fer al seu ritme.
D'acord.
Però clar, acabes plorant.
És a dir, tu acabes fent bastant teu, alhora.
Sí.
Sí. D'interpretar-ho, encara que clar, tu no estàs interpretant en pantalla, sinó que has de reinterpretar.
Reinterpretar, exacte, sí, sí. I a més, quan fas una escena amb una altra persona, en teatre ho fas amb aquella persona. Nosaltres gravem sols. Per tant, l'únic company que tenim és la televisió o, de vegades, la pantalla de cinema, que a vegades doblem en cinema. Tens el teu company a dintre la pantalla, però has de fer veure que estàs al seu costat. És a dir, és una mica...
Val.
Sí, és una mica estrany,
però... T'has de posar en la situació clarament.
T'has de posar en la situació. Aquesta quarta paret pantalla l'has de trencar, no? L'altre dia vaig doblar una cosa i... Va ser estrany, però tenia el company de doblatge al costat. I era una altra cosa.
D'acord.
Abans es feia així, després de la pandèmia ja no es va fer així.
Val, és perquè clar, nosaltres tenim molt la imatge aquesta, allò del micro penjant i els dos dobladors d'un costat de l'altre.
Ara això... els micros ja no pengen, estan sobre un, bueno, allò de micro, no? Però sí que és cert que abans de la pandèmia doncs doblàvem amb el company d'escena, no? Que de vegades havíem de gravar separats, però assajàvem junts, hi havia com una energia més teatral, no? Podríem dir així. Després de la pandèmia, que per cert va ser difícil per nosaltres perquè molta gent exigia que hi haguessin les coses doblades, perquè clar, estaven subtitulades, el subtitulador treballa des de casa i podia fer-ho. Nosaltres havíem d'anar a un lloc a gravar, no? I sense mascareta, per tant era perillós, no? Molta gent va agafar el Covid a sales de doblatge, tot i que hi havia certes mesures de seguretat, però bé, però s'ha quedat així, la gent ja no doblem junts, potser per un tema de velocitat, però clar, el pobre director de doblatge ha de veure la mateixa escena 37 cops. Ho dic perquè jo també soc directora de doblatge i és terrible veure la mateixa escena una vegada i una altra, te la saps de memòria.
Quin és el paper del director de doblatge?
El director de doblatge està a sala des del minut 1 fins que se'n va l'últim actor. Primer de tot ha de fer un repartiment de veus, si té llibertat, perquè de vegades el client vol que aquell actor faci aquesta veu. Però normalment fa el repartiment. Després està a sala donant indicacions i sobretot dient a l'actor i a l'actriu que ve, mira, això és una sèrie i va d'això, el teu personatge fa això, molt ràpid perquè no tenim gaire temps, que anem una mica pillats de temps, però... I després quan està gravant, doncs tècnicament, sobretot és important que les boques coincideixin, de vegades nosaltres això com a actors no ho veiem, però el director sí que ho veu molt, molt precís, i després un tema interpretatiu. De dir, ostres, mira, aquest to potser li hauries... O fixa't en l'original, que està, no està tan cridat, aquí potser hauries de donar-li una mica de més d'èmfasi en aquesta paraula, saps? Uh-huh. És a dir, hi ha la part tècnica i la part interpretativa.
Perquè, clar, amb tantes sèries que es fan, que es doblen, que es generen, que... quina prèvia teniu
Zero.
Quan heu d'anar?
Zero. No sabem res. Si és una sèrie, és una segona temporada, sí, perquè ens diuen, mira, ha tornat aquesta sèrie i és el teu personatge, ja saps de què va. Però el primer dia que fas un personatge o fas una pel·lícula que només faràs allò, és que no saps res. A més, per un tema de confidencialitat, les productores no volen que surti mai el de l'estudi el material, ni vídeo ni guió. També soc traductora i bueno, hem de firmar coses gairebé donant tres ronyons per dir no ho penso difondre, tranquil que no en parlaré, no ens deixen ni parlar-ne. És a dir, que el tema de la confidencialitat i la protecció dels productes, sobretot...
Però, això va en contra de poder-t'ho preparar.
És que no ens ho preparem, no és com teatre. Clar, molta gent al·lucina.
Ara
perquè...
estic flipant jo.
Al·lucina bastant en el sentit de dir, hosti, i com ho feu? Doncs mira... l'original te'l passen, tu tens el guió ja traduït al faristol i pots assajar, però no saps res més.
D'acord. No veus la peli, tampoc.
No. Per tant, jo...
Veus el teu personatge i punto.
Quan vaig fer Baiana, per exemple, això m'ho va preguntar molta gent, jo no sabia de què anava la pel·lícula. A veure, sabia que la mare, hasta el principi i hasta el final, no, rep a la Baiana quan arriba i la comiada quan se'n va. Ja està. Però el que passa a la pel·lícula jo no ho sé. Fins que no veig la pel·lícula.
D'acord.
Sí, sí.
Mires les sèries o mires les pel·lis que has doblat per curiositat?
Sí. Soc de... Sí, òbviament, sí m'agrada, perquè n'hi ha alguns que són uns tostons i dic, uf, deixa. Sí, perquè sobretot... I també les que dirigeixo. Quan fas direcció... una cosa molt bonica és, clar, tu el teu cervell, no? Tens unes veus que després graven, però tu no saps mai com combinen aquestes veus. De vegades hi ha parelles tenen com una atracció, una química als originals, però clar, s'han de doblar. I per tant, les veus, has de pensar una veu que unes veus que casin, no? Que tinguin aquesta atracció, no? Aquesta química. No és fàcil, eh? I per tant, quan emeten la sèrie o la pel·li que has dirigit, ostres, m'agrada veure com ha quedat tot, no? Perquè a més, nosaltres quan gravem només gravem les veus, però el tema de la mescla, és a dir, mesclar les veus amb el soundtrack, no? Amb la banda sonora, amb els sorolls que hi ha, les explosions, la música, tot això, fins que no ho emeten no ho saps, no? I m'agrada veure el...
D'acord, el producte final.
El producte final, sí, per dir-ho d'alguna manera.
De tota manera, aquesta manera de treballar, clar, i jo entenc que qui ens estigui escoltant pensarà, igual que estem pensant nosaltres, clar, quan una pel·lícula és contemplativa no passa res, però quan una pel·lícula té guions allò molt picats...
Ah, sí, això és un malson. És un malson, no tant pels actors que arriben, fan el seu paper, criden i se'n van, pel director és un mal de cap, literal.
Perquè allò ha de semblar allò que és.
Correcte, i criden, o cridem, perquè jo també, clar, sóc d'actriu, també he cridat molt, no? Les pel·lícules de terror, et puc dir, jo, per exemple, mira, l'any passat es va estrenar una que, de la saga, de la nissaga aquesta, Saw, no? Saw, no? Bueno, crec que fins i tot a Sitges s'ha fet en algun festival. La sí. 1, la 2, la 3, la 4, bueno. Aquest any s'ha estrenat la 10 i jo vaig fer una de les protagonistes que normalment no havia fet jo. Mentida, la Saw 1 la vaig fer en català, fa molts anys. Ho vaig passar fatal, fatal! Perquè el primer que havia de cridar molt, però després els ensurts que... Sí, però de veritat, que m'enduc. Perquè vulguis o no, quan estàs assajant, has d'assajar amb tot. I és això, no? I és un malson pel director perquè tothom crida i, per tant, estàs en una sala on tothom t'està cridant. Arribes amb un mal de cap terrible. Però també és un malson per l'ajustador. No sé si sabeu què és la figura de l'ajustador, és molt
Endavant.
Important. Entre la traducció i el guió final hi ha algú que ha d'ajustar en boques, o si és massa llarg, posar sinònims, canviar ordre perquè les labials coincideixin. Jo també sóc ajustadora. És que jo faig tots els papers, menys
de
tècnic.
De l'au que veig. D'acord.
Clar, amb tants anys, al final, doncs vas assumint papers, no? Doncs, clar, quan està tot picat, que parlen tots alhora, tu saps el malson de direcció, però també de just, d'allò, perquè tornes boig, has de mirar-ho 27 vegades per veure que aquell està allà, no sé què, al peu de l'altre, tal, les labials de no sé què. O sigui, no és fàcil, eh? I no sé si t'has fixat, però fa anys les coses van molt més ràpid. Els dibuixos animats abans eren més tranquils. Tot passava al seu ritme, i nosaltres també teníem la mentalitat més tranquil·la. Ara, els dibuixos animats són histèrics. No parlo de Baiana, que és un... No, Déu-n'hi-do, hi ha trossets que sí, no? Però parlo de dibuixos que fan a la televisió, que jo dic que els nens deuen acabar estressadíssims. No ho sé. És aquesta sensació que tinc, i tampoc sóc tan gran, eh? Però jo sóc de Don Quijote de la Mancha, no? Te'n recordes? Los tres mosqueperros. Que allò era acció per nosaltres. Ara és histerisme, no sé. Bob Esponja, per exemple.
Correcte.
Es passa en el capítol cridant i tot passa molt ràpid. Dius, o sigui, no tens temps de processar. Suposo que els nens i les nenes d'avui dia, amb la tecnologia que tenen, és tot molt més ràpid, no? Però amb això et vull dir que les sèries, els planos, per exemple, van canviant planos molt ràpid. Hi ha pel·lícules, com dius tu, més contemplatives, que això no ho fan, i és una delícia per l'ajustador. Però quan et comencen a anar on-off, no sé què, ara lluny, ara zenital, ara no sé què, ara primer pla, després se'n va... Hosti, tu...
Bueno, com les sitcoms, que tot és picat.
Sí, però les sitcoms, bueno, com que és sit, vull dir, no hi ha canvis de pla tan bèsties, no? Però en pel·lícules d'acció sí, per exemple.
Val.
O molts ambients, no sé si sabeu el que és l'ambient. L'ambient és a dir, tu entres en un bar i hi ha els dos protes parlant, però hi ha tot, darrere hi ha tot un d'allò de gent que està parlant, el cambrer, oye, no sé què, tot això s'ha de doblar.
També.
I clar, també. No és el mateix un funeral que un partit de futbol. És terrible el partit de futbol, els odio. Quan surten en les pel·lícules dic, no, sisplau, no, de bàsquet, del que sigui, odio els partits. I odio els contes enrere del cap d'any. 3, 2, 1, 27.000 persones fent això. Ho has de doblar. I clar, convoques els actors i actrius d'ambients, que són gent que normalment estan començant, o gent que s'han volgut quedar fent ambients, i tenen la seva tècnica de, bueno, allà sí que es fa... 5 persones al faristol, més 5 persones al faristol.
D'acord.
10 no, perquè no hi cabrien, perquè clar, el micro, pobre, està allà central, però sí, les convocatòries d'ambients també provoquen mal de cap.
És a dir que, en el fons, això és tot un món.
És un món.
Però que, a més, va preu fet, com les sèries que rebem nosaltres,
sí.
i que a més surten, s'estrenen... pengen 10 capítols.
Correcte.
I s'obliden gairebé, moltes vegades. Queden allà penjades, les podem recuperar, i alguna vegada, al cap de 2 anys, algú diu, escolta, fa 2 anys tal plataforma va estrenar no sé què, i ara ho tenen penjat i és boníssima.
Sí, abans no ho fèiem, això. Abans teníem la televisió que cada setmana estrenaven un capítol.
Ah, aquí està.
Per tant, la gent del doblatge tenia més marge. També és cert que amb la tecnologia actual abans es feien amb bobines. Vull dir, era tot analògic,
clar.
No? I si t'equivocaves, ai de tu que t'equivoquessis, no? Ara, si ens equivoquem, punxem. No? Doncs
ja
és tot molt més fàcil i, per tant, és molt més ràpid. Però sí que és cert que 10 capítols, 12 capítols, 25 capítols s'estrenen, i les estrenes mundials. Això és important. Jo estic fent ara una sèrie de la qual no puc parlar, però serà estrena mundial i, per tant, estem gravant en preliminars. Estan encara muntant la sèrie i nosaltres ja l'estem doblant.
Ostres.
Clar, què passa? Jo ho estic fent en blanc i negre. Que dius, no veig res. De vegades hi ha un croma i en teoria allà hi ha un monstre. Bé, no hi és i han de cridar com si hi hagués el monstre.
T'has d'imaginar el monstre.
Jo, de veritat, què he fet? Amb un dibuix. Diu, aquí sortirà un monstre. I te'l dibuixen. Dius, ja, bueno. Val? I se sent cridar la gent i, per tant, tu has de... No hi ha ni boques. Has de cridar, has de fer coses que... És a dir, treballem... a preu fet.
Molt a cegues.
A cegues, a saco, com li vulguis dir. Treballem a preu fet, sí. I és que hi ha tants productes que s'han de doblar i nosaltres anem... La gent, si un dia vingués a veure una sessió de doblatge, al·lucinaria el ritme infernal que portem. No tenim temps de veure l'original 7 vegades. No tenim temps.
Escolta, i la intel·ligència artificial?
Ai. Fa por, eh? Fa por des de tots els punts de vista. I jo, que ja et dic, també sóc traductora, ja la part de traducció, la intel·ligència artificial i la traducció automàtica ja fa por. Aquí tenim un avantatge. És que el context és molt important. Per tant, si tu poses a Google no sé què per traduir, segurament t'està dient tres bestieses. No, tres. Uh-huh. Perquè no té el context, no? No té aquest coneixement humà que tenim nosaltres del context de la sèrie, de la pel·lícula, dels jocs de paraules. No fa jocs de paraules. Nosaltres els traductors sí que busquem de fer-ho, no? En moltes sèries, ostres, jo m'he trencat les banyes per intentar trobar acudits segons intencions. Tot això no ho fa la intel·ligència artificial.
Que s'entenguin en la cultura receptora.
Exacte, les adaptacions culturals també són importants, no? Però el tema de les veus fa molta por, perquè a mi m'han ensenyat vídeos en castellà perfecte, amb tons perfectes, d'un actor que pot ser el Robert De Niro parlant català. Això espanta, eh? Això espanta. Sí que es nota un punt encara, però no sé si s'arribarà a deixar de notar.
A polir.
I això espanta. No ho sé, no sé si ho veurem nosaltres, però espanta una mica. I espanta perquè moltes de les pel·lícules de ciència-ficció deixaran de ser de ciència-ficció, o sigui, Terminator, eh? Anem en compte amb això. Anem en compte perquè com agafin massa protagonisme... Jo no sé si vas sentir tu la notícia d'una senyora que va demanar consell a la intel·ligència artificial de no sé què i li va dir, és millor que et suïcidis. Això sí, ho va dir la intel·ligència artificial.
Sí, va sortir alguna cosa.
Vaja, espero que no li fes cas.
El que passa és que és això, és a dir, clar, les eines d'intel·ligència artificial que ja permeten aquesta traducció en directe, permeten introduir veus que imiten veus reals...
Són les del mateix actor, te les roben. Nosaltres, els actors de doblatge, ens vam plantar perquè quan anem a fer una producció signem un contracte que estem cedint la nostra veu per aquell producte. Per aquell producte, òbviament, perquè si no, no podrien emetre, si no, cada dia reclamaríem diners, no? Però hi havia una clàusula que no volien signar, que volíem nosaltres introduir, de dir que només fos per aquell producte, que no ens poguessin robar la nostra veu per altres coses. Va ser una lluita, eh? Va ser una lluita i gairebé no vam fer vaga perquè al final van baixar del burro. Però és que no volien baixar del burro unes productores, eh? Vam parar produccions per això. D'acord. Perquè vam protegir la nostra veu. És que ens podem trobar en el metro de Barcelona... No, en el metro no, però vull dir... En qualsevol lloc ens poden robar la veu i ens diuen... Bueno, a Espanya, per sort, tenim la llei de protecció de... Com és això? Intel·lectual, no? I per tant, nosaltres ens vam agafar això, però no sé si hi ha altres països que no la tenen. Nosaltres sí, per tant, els hi vam dir, senyors de, no sé, posem Netflix. Jo ja sé que són vostès americans, però quan estan aquí... La llei és la llei i, per tant, nosaltres tenim aquesta protecció. Ho vam aconseguir, però ens va costar, eh?
D'acord.
Sí, sí.
Abans parlàvem, abans de començar.
Sí.
Tu vas començar amb Joan Pera.
Sí.
Has comentat.
El Joan Pera és culpable. Pobre. És el culpable que jo estigui fent doblatge.
A veure.
Clar, jo estava estudiant a l'Institut del Teatre, actriu de teatre normal, i... treballava al Condal de primer d'acomodadora i després de cap de sala, i el Joan i el Paco Morán tenien allà un espectacle, no me'n recordo quin era exactament, però estaven allà, ells van estar anys,
aquells mils,
però el del Condal, eh? no el Borràs, i el Joan em deia, nena, tu amb aquesta veu que tens, aquesta veu tan maca i aquesta dicció, dic, clar, és que m'estan matxacant a l'Institut del Teatre 4 anys la dicció, tu hauries de fer doblatge. Dic, mira, Joan, jo sóc de teatre, jo aquestes coses del doblatge a mi no. Sí, mira, presentaré algú i fas... Vaig anar a fer un curs amb aquesta persona que em va presentar i em va agradar. I dic, ostres, no se'm dona malament. Bueno, jo seguia amb el teatre. I quan vaig acabar, vaig començar a treballar fent documentals en català en un estudi important de Barcelona i em van dir, escolta, la dicció en català, perquè la dicció en català a TV3 la miren moltíssim. Potser et fan tornar... perquè has dit malament una E oberta. Tu ja has gravat una cosa i et diuen, escolta, has de tornar perquè has dit malament això. Per tant, nosaltres ens hi mirem molt, no? I vaig començar fent documentals en català. Després vaig començar fent ambients en català i castellà, després em van començar a donar personatgets, després bla, 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 i fins ara. Però la culpa és del Joan Pera, que el Joan Pera és un professional excel·lent del doblatge. Tots el coneixem perquè ha doblat el Rowan Atkinson i altres, ja que neixen estrellats, eh? que allà el Betty...
Per exemple, l'Spencer.
Exacte, i per tant tenim el Joan Pera, el tenim com a bueno, un dels grans, no, del doblatge, doncs va ser culpa seva.
I encara en actiu,
perquè a més l'altre dia, fa unes setmanes, el vaig dirigir en una pel·lícula, que no puc dir, però que surt ell, i va ser molt divertit, vam riure molt. És que el Joan té un humor... Mm-hmm. Té un humor i una ironia brutals, i és encara, i mira que el Joan porta molts anys treballant, encara és espectacular veure'l treballant i dirigir-lo. Per mi va ser un honor i un plaer, la veritat.
És a dir que la Thais no només és dobladora, sinó que també és directora de doblatge, uh-huh. Cosa que comporta, doncs això, convocar, escollir, mirar...
Fer el repartiment de les veus, veure que tot estigui correcte quan estàs a sala... Que surti tot bé, uh-huh. Sí. I és un ofici.
És un ofici, és sí. A dir que... Quan estudiaves probablement no ho veies així.
Exacte. Però... Ho veia com a, bueno, mira, doncs posar veus, no?
Una més a més, però que també més a més doncs, s'ha convertit i al final doncs, tots, diguem, identifiquem aquestes veus, perquè són veus al final familiars.
Exacte.
Perquè
sí,
a no ser
sí.
que doncs, tinguem les ganes de posar la versió original, que també és una cosa molt respectable.
Totalment lícit, i jo sóc de les persones que també ho fa, si ho vull fer, però clar, pensem que no només estem nosaltres persones que podem sentir i veure bé. Uh-huh. Sentir, no, òbviament no, però hi ha gent amb dificultat de visual, hi ha gent que no llegeix bé, hi ha gent que es cansa, hi ha nens petits que no saben llegir. Per tant, el producte doblat jo crec que no hauria de desaparèixer.
Doncs, i per sort, aquest producte doblat fet per persones que, diguem, entenen el context cultural, que és molt important,
sí.
Al que s'adreça aquest doblatge.
Sí.
Perquè... doncs també sigui més fàcil, perquè, repetim, la intel·ligència artificial segurament podrà arreglar moltes coses,
i tant.
Però hi ha algunes qüestions en les que, diguem, les persones amb carn i ossos encara doncs superem, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, sí, completament, i no només això, sinó que jo el tema de la intel·ligència artificial no he usat mai, i no sé si per principis, no? El xat aquest no sé uh-huh. què, i totes aquestes coses, perquè... considero que ens treuen neurones, és a dir, és molt fàcil dir-li aquesta cosa, aquest ent sense cos, diguéssim.
Que ens ajudi.
Que ens ajudi o que ens faci la feina. Mm-hmm. Això s'està usant moltíssim, moltíssim a les escoles, o no a les escoles, sinó fora de les escoles, no? Quan han de fer treball. Nosaltres no teníem internet quan fèiem mm-hmm. els treballs. I havíem d'anar a la biblioteca, agafar 37 llibres, llegir-los... i d'allà treure la informació que volguéssim, etc. Tot això s'està perdent.
I tot això ha canviat.
I és un problema, perquè s'ha demostrat que la gent d'ara té menys coeficient intel·lectual, curiosament, que la d'abans. Per què no l'utilitza?
Doncs, Thais, escolta'm, una veu molt maca, eh?
Gràcies.
Una veu molt maca.
Merci. La cuido, eh? I ara és difícil amb tantes encostipats. Jo vaig amb mascareta tot arreu. La gent em mira estrany, però clar, m'agradaria dir-los és que...
La veu és la teva eina
de
treball.
És que no puc tenir ni un moquet.
Queda clar. Thais Bofor, moltíssimes gràcies, repeteixo.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vingut, per haver-nos explicat aquesta experiència, que en el fons no deixa de ser doncs, curiosa vista des de fora, no? I per tant, doncs, agraïm aquesta estoneta que ens has dedicat.
Moltíssimes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.